Són les 9 del matí.
Bon dia, repassem l'actualitat. Puigdemont critica el discurs de Felip VI. El president de la Generalitat ha considerat que va fer seu el discurs i les polítiques del govern de Rajoy. Reitera que està obert a una mediació i no fa cap preferència a una declaració unilateral d'independència. Sáenz de Santamaría va respondre, demana a Puigdemont que rectifiqui. La vicepresidenta del govern espanyol li retreu que parli de les obligacions constitucionals del rei quan som aquí perquè Puigdemont ha oblidat les seves. De fet, una data que està marcada al calendari és que dilluns a les 10 del matí al Parlament, Carles Puigdemont explicarà com s'aplicarà el resultat del referèndum. Els lletrats del Parlament avisen la presidenta Carme Forcadell que ha d'impedir la declaració unilateral d'independència i la CUP dona per fet que es farà dilluns. El govern intenta que l'arcabisbe de Barcelona i l'abat de Montserrat facin de mediadors. Dimarts, els cardenals de Madrid i Barcelona van ser amb Rajoy i ahir Omeya es va reunir amb Oriol Junqueras. També s'han ofert com a mediadors la Comissió Independent per la Mediació, el Diàleg i la Conciliació, que és una nova comissió impulsada pel Col·legi d'Advocats. També Podem, el PSC i el Síndic de Greuges de Catalunya. Qui ha descartat fer de mediadora és la Unió Europea. El ministre de Defensa ha enviat convois a material logístic a la caserna militar de Sant Boi de Llobregat, entre elles lliteres, cuines, dutxes i taquilles. La caserna podria servir per allotjar els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que hi ha en hotels i ferris de Catalunya. I una última notícia és que després del trencament de l'acord de govern de Tarragona amb l'alcalde Félix Ballesteros per les càrregues policials de l'1 d'octubre, un altre ajuntament també s'ha trencat arran de l'1 d'octubre. És Blanes. El PSC també s'ha quedat sol després que el PDeCAT i Esquerra Republicana hagin trencat l'acord de govern. Fins aquí les notícies. Ens actualitzem a les 10. Continua la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up
the road just for... Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis, 93 662 2707, Passeig Joan Maragall 25, Gavà.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel. Mercè Raga. Plusvàlua a dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera, comencem el Plusvàlua a dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí, a Ràdio Estel, cada dijous de 9 a 2 quarts de 10 del matí. Amb el nostre ferm compromís per tal de visibilitzar les dones en les diverses manifestacions professionals, intel·lectuals i culturals, avui parlarem de la dona i la literatura. Tot i que es poden rastrejar dones en el món de la literatura al llarg de la història, som conscients de les moltes ocasions en què la seva obra ha estat silenciada i com, per evitar-ho, de vegades han hagut d'amagar fins i tot la seva condició femenina darrere un pseudònim. Ara, afortunadament, això no és així en el nostre entorn, però ni vol dir que no passi a altres llocs, ni l'actual llibertat es troba exempta d'entrebancs fàctics. Per parlar de tot això, de l'ahir i del present en aquest tema, ens acompanyen Núria Miret, escriptora i traductora, autora del llibre Barcelonines. Bon dia, Núria.
Bon dia.
I també les nostres tertulianes, Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Bon dia.
Bon dia.
Olga Ortiz, advocada de dret matrimonial i penal, especialista en lideratge femení. Què tal, Olga?
Bon dia.
I Mireia del Pozo, advocada i gerent del CES. Com estem?
Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Núria, una primera pregunta de caire potser general. Quina és la teva experiència, la teva visió sobre la situació de les dones en el món de la literatura? Com ho veus?
El món de la dona sempre ha sigut un món de saltaparets, d'insubmissió, de lluita contínua. En el nostre món hi ha mons que encara estan per fer aquest procés o l'estan fent. I en la literatura, com amb totes les altres arts, amb totes les feines, amb la política, amb l'economia, tot el món, som la meitat de la humanitat silenciada i que per fer-nos sentir hem hagut de barallar-nos amb tot i amb tothom. No és així ara aquí, no, però no fa gaire.
No fa gaire, oi?
No fa gaire. No, perquè tenim el segle, començaments del segle XX, tenim Víctor Català, que era una senyora.
Fa ben poc temps d'això.
En molt poc temps. Darrere d'ella, no sé si n'hi ha d'altres al nostre país, jo diria que no, perquè ella trenca uns esquemes, perquè era una dona de bona família, que no s'esperava que escrivís aquelles coses d'aquella manera i amb aquelles paraules. Deien que era una escriptora masculina, la qual cosa era una falap, era un piropo, i la van tenir martiritzada. I la família i
es va dir Víctor, no? Per dir Victòria. Al final serà Victòria.
Suposo això. Que l'origen del nom és aquest, perquè ella escrivia en català, però sobretot perquè ella va escriure primer, amb el seu nom de veritat, una obreta que va guanyar un premi i que va, quan van saber que era una noia que l'havia escrit, una noia de bona família, però això què és? Va ser un escàndol i ella va preferir no tenir més problemes i amagar-se sota un pseudònim per tenir les coses més fàcils.
Si et sembla, parlem una mica de la teva obra. Tu quin mètode de treball segueixes? Com t'organitzes per treballar? Perquè això d'escriure és tot un ofici, no?
Jo sóc escriptora professional. Jo sóc redactora, entesos? Jo no escric per vocació, sinó que és la meva professió. A mi les empreses editorials m'encarreguen un llibre, que pot ser, en aquest cas, com aquest que estem aquí, de les Barcelonines, o pot ser una ofimàtica per segon d'FP. D'acord?
Però has escrit altres llibres, a banda d'aquest que parlarem ara, no?
Sí.
Has escrit molt sobre
d'aquesta editorial, sí, ara m'han especialitzat en Barcelona, que és una cosa que m'encanta, perquè jo sóc de Barcelona, i em pensava que sabia moltes coses, no sabia res. He descobert una Barcelona, moltes Barcelones a dintre de Barcelona. I aleshores el mètode de treball és... Em diuen, mira, què et sembla, vols escriure això? I jo dic sí, és la meva feina, dic sí, sempre. I aleshores una feina molt llarga de documentació. Molta estona de documentació, molt de temps de documentació. Quan tinc tota la documentació que crec que necessito, llavors em poso a redactar... I d'allà surten moltes més coses, en desapareixen unes altres. És una feina ingent si és que vols fer una cosa una mica ben feta. La pots fer bé o malament. Totes les feines poden fer bé o malament. Llavors, jo la faig bé perquè m'ho passo molt bé i perquè ja que m'encarreguen una feina han d'estar contents jo i els altres.
Bé, t'estàs transformant en un expert en Barcelona en totes les facetes.
Sí, no sé si experta, perquè després consultes els que són de veritat, els experts, el Permanyer i d'altres, i dius, oh, Dios mío, no sé res. Però sí que vas sabent cosetes i fa il·lusió anar pel carrer i anar dient, mira, ves això? Era així. Ves allò? Era això. Aquí hi havia, perquè moltes coses han desaparegut. Fa molta il·lusió conèixer casa teva. A mi fa molta il·lusió. Ho podria fer segurament d'una ciutat que no conegués, perquè és una qüestió de documentar-te, eh? Ara em podria posar a parlar. A mi em fan fer un llibre de París, 2001 històries de París, i les trobaríem. Però és que això és casa. i em fa gràcia.
Xala, fa il·lusió, eh?
Molta.
Doncs parla'ns a les barcelonines. Què ens expliques en aquest llibre, Barcelonines?
Les barcelonines, l'encàrrec és un llibre sobre dones de Barcelona. I el primer que vaig fer va ser mirar aviam què s'havia editat. El punt de partida és important perquè dius, s'ha editat això, jo vull seguir, quina línia vull seguir jo, què vull que surtin. Llavors vaig decidir que sortirien dones conegudes, importants, i dones que no coneixia ningú, que poden ser bones i dolentes, riques o pobres, llestes o tontes, és igual. Dones que havien viscut en aquesta ciutat en èpoques diferents i que havien passat coses amb elles. Unes són innovadores i creen coses i manen i decideixen, i d'altres són pobres dones que es troben en una situació com la que és i són assassinades o assassinen elles. És un llibre de persones de veritat.
Al llarg de la història de Barcelona?
Sí, jo volia començar amb els ibers, però no vaig trobar documentació real. Vaig començar amb les dones de Roma, de les quals només tenia documentació de dues santes, Santa Eulàlia i Santa Madrona, i em va semblar que això era poc, perquè les dones romanes tenien una... Les dones romanes patrícies, eh? Tenien una categoria de vida molt interessant, eren molt autònomes, podien fer moltes coses, i aleshores em vaig inventar, per explicar-ho, dos personatges que podien haver sigut reals. Una era la mare de Luci Minici Natal, que és el senyor que va guanyar els Jocs Olímpics per Barcelona, i després una altra és una noia que es vol casar, i explico un casament romà, i l'altra és una noia que es vol divorciar per explicar que a Roma hi havia divorci. I d'aquí arribem, i aquest és un pacte amb l'editorial, fins a la Guerra Civil. És compromès passar de la Guerra Civil. És compromès passar de la Guerra Civil amb les històries de les ciutats per Espanya. Perquè hi ha molta gent que encara és viva, que s'ha significat d'una manera o una altra, i això és perillós. Patina perquè algú es pot sentir ofès. És complicat, i aleshores vam pactar que arribaríem fins a la Guerra Civil. I alguna una mica més enllà, però acaben el llibre, comencen patrícies, passo per l'edat mitjana, que és una època de veritat que és una meravella per les dones, eh? Vist com va estar després, i arribem fins a les dones fotògrafes, esportistes i empresàries, científiques, però acabo amb un moment que no és compromès per la història.
Has posat llum, no? Per tant, sobre sí. Bona part de la història femenina.
He intentat que explicar que des del dia número 1 es treballa molt, es lluita molt. Des de les altes instàncies, les senyores riques, fins a l'última de totes, que hi ha interès per fer sentir la veu d'una en les èpoques més fosques també, que són l'època de la Il·lustració, és l'època més fosca per les dones a Europa, perquè l'home agafa preponderància i la dona és quan comença a ser considerada bruixa, problemàtica... Ho passa fatal. I fins i tot en aquells moments, en aquesta ciutat, que són les que jo sé, però a tot arreu m'imagino, hi ha dones que diuen, sí, home, i què més? Jo vull dirigir el meu negoci, i pledejo contra l'Estat, i jo vull fer això, i jo vull fer allò, i jo vull estudiar, llavors no em puc casar de ser monja, perquè no em deixen, sinó com a dona casada no ho puc fer, com a dona soltera això és un desastre. Doncs em faig monja, hi ha moltes monges perquè volen continuar treballant i estudiant, i veus, és un camí per noms de dones de totes les menes que fan totes les coses possibles per dir, aquí estic jo.
Està molt bé, com a testimoni del que hem estat i el que som, i d'alguna manera també com a símbol del que podem fer en el futur.
I veure que allò que no... No estàs sola, és que això ve de sempre.
I tant. Bueno, doncs parlant de barcelonines, no sé si les nostres tertulianes, la Mercè, la Olga, la Mireia, són barcelonines. Jo sí que ho soc, eh? Jo vaig néixer a Barcelona, tot i que ara...
Bueno, les barcelonines han nascut a Barcelona.
Algunes són d'adopció.
Però és que és molt important, això.
Està molt bé.
Perquè Barcelona és terra mestissa. I això és xulo, però molt xulo. No som una ètnia, amb els ulls blaus o negres i els cabells arissets. Nosaltres som tots mestissos.
Amb tota una gran barreja.
Jo l'et tu, eh?
Exacte, i tant, som una gran barreja.
I tant que sí.
La Núria, jo la felicito perquè ha posat veu a dones silenciades. El que més m'ha cridat l'atenció, Núria, de quan has començat és... Quan has dit la meitat de la humanitat està silenciada, ha estat silenciada. Uh-huh. I així és. O sigui, les dones escriptores, les dones en el món de la literatura, realment han estat objecte de discriminació. O sigui, no va ser fins a principis del segle XX quan Virginia Woolf fa un canvi i comença a publicar en el diari The Times. Però fins a aquell moment, com explicaves, Víctor Català, que era Caterina Albert, la gent, aquestes dones, havien de canviar el nom. Sempre hem estat, sense volent o sense volent, no sé, però sempre hem estat repudiades cap a un camp més funcional, més de casa, de cuidar els nanos...
També ho toleraven elles, eh? O sigui, és una situació així. Si les lleis són aquestes, la societat és aquesta i la religió és aquesta, jo m'he d'enfrontar tot això. Doncs alguna deia, sí, m'enfronto a això.
Jo, per la temàtica del llibre que m'encanta i sobretot per la investigació que has fet i que treus a la llum doncs, fets que se sabien però que ningú havia escrit sobre aquestes dones, perquè m'han recordat, de seguida m'ha vingut al cap la càtedra on jo estudiava dret romà, que deien que sí que es deia que el divorci a Roma era possible, que hi havia com un eventual dret dintre del divorci, i quan m'has dit la dona que es va divorciar, on has buscat aquesta informació?
Com... A la Universitat de Barcelona. Quan tu busques fonts...
No vaig estudiar jo, no és per fer publicitat, quan... però és on es parlava del primer divorci.
Quan tu busques fonts per un llibre com aquest, el que no pots posar són mentides.
No està clar.
No, clar, però es parlava, però no ho havien documentat.
I aleshores, clar, ara hi ha un avantatge. Ara hi ha... Internet és... la mare de Montserrat. Internet és fantàstic.
Salvant totes les desgràcies.
El que passa és que has de saber què passa. Has de saber què passa, has de saber on anar. Llavors, si vas a un blog d'una persona molt simpàtica que explica unes coses històriques, dius, home... Però quan trobes una informació d'aquesta, dius, aviam, qui me la pot certificar? L'Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona, de Vic o de Alacant? És igual. Has d'anar a buscar unes fonts on hi hagi això, on això es pugui explicar. Si no ho trobes, no ho pots posar. O ho pots posar en condicional.
Mercè.
Sí, jo primer de tot vull dir que sí, que vaig néixer a Barcelona, natuscuda a les Corts, però tinc que reconèixer que Núria, sí que tens raó, que a vegades la vida et porta a altres llocs i em sento de l'Alt Empordà en cos i ànima. Llavors jo festejo molt, com diuen per allà dalt, quan arribo a Barcelona em diuen, tu d'on ets? Dic jo, de Roses. Oh, que bé! Bueno, pues, escolta, deixa'm que ara festegi amb totes vosaltres que l'Empordà és el millor que hi ha. Bueno, dit això...
Ja hi ha dos falques, la de la UB i la de Roses.
Jo, per dir-te que sí, molt feliç de retrobar-te, que ens havíem vist, i sí. La veritat, aquesta faceta no la sabia. Me sembla immensa que jo, dir-te l'Alt Empordà, conec perfectament lo de la Caterina Albert, de Víctor Català, que era de l'Escala, és de l'Escala, i l'ambigüetat d'aquella senyora va ser que també l'anul·lessin moltíssim per la seva ambigüetat. Com si per ser escritora tinguessin que ser femenines o masculines, o és qüestió d'intel·ligència. Però bueno, jo el que a mi m'ha marcat molt amb el món de la literatura va ser la Carmen Laforet. La Carmen Laforet per mi va ser, amb 23 anys, una dona sensible, amb un caire com molt, molt, molt dolç, que va ser capaç d'escriure un llibre com aquell, que va trencar tots els conceptes del que la dona era. I, a més, us vull fer un comentari. En Pío Baroja va dir, ah, però estàs lent? Bueno, ahí lo dejo.
Però penseu que hi ha una literatura, podríem dir, amb trets femenins? O que podríem identificar... Olga, tu què en penses?
Jo penso que hi ha una literatura des d'un punt de vista d'homes. Uh-huh. És a dir... l'amor o el romanticisme l'han escrit homes, el món de les parelles o el món de les històries les han escrit homes, amb el qual el que falta són referents femenines per segons quins perfils de dones o de noies joves que busquen com un símil o com una manera de treballar diferent a la que està treballant els homes. O sigui, jo no entro en una guerra de sexe, jo només dic que en un moment donat, quan et planteges quines dones són importants a la literatura d'aquí cap enrere, per què em venen més al cap nom d'homes que de dones? Per què no ens hem sapigut visibilitzar? És aquest, i el teu llibre jo crec que el que ens està donant és una visibilització real d'aquelles dones que han estat en silenci perquè la societat potser les ha silenciades.
La clar, pròpia història de la literatura, no?
Clar, perquè, per exemple, el premi més important de literatura en llengua castellana, el Premi Cervantes, en 40 anys només ha donat premis a dones 4 vegades. En 40 anys només 4 dones. Home, jo crec que tenim escriptores molt potents.
Més, no?
Clar, aleshores, indirectament s'està silenciant, és el que està comentant l'Olga, quan les escriptores escriuen. Hi ha molt bones crítiques, però després, Núria, quan surt la llista dels rànquings, no hi surt els seus noms. Per
què? Que hi hagi una literatura masculina i una literatura femenina en la temàtica ni en l'expressió. Perquè les persones que escriuen segons la formació cultural que han rebut, els interessos que tenen, els impulsos que segueixen, i no és d'homes o de dones, això. Hi ha menys dones escriptores, donen menys premis a dones escriptores. El que sí que a mi em molestaria molt, em molesta molt, que em considerin millor perquè sóc una dona. Jo no sóc millor perquè sóc una dona. Jo sóc millor perquè sóc millor.
Clar.
I ja està.
Ets bo o no ets bo? És indiferent que siguis home o dona. Vals o no vals?
Les quotes, la discriminació positiva, em passa una mica nerviosa. Perquè no vull que em donguin una feina. Perquè sóc negre, perquè sóc una dona, perquè sóc xino. És que això és una tonteria, jo no vull això. Jo el que vull és que tothom entengui que les capacitats han de ser premiades i valorades. Si hem de fer entrevistes de feina o el que sigui, doncs darrere d'una cortina i amb la veu canviada, distorsionada, les faríem, no? Però no vull que em considerin millor, més sentimental, o més no sé què perquè sóc una dona. Això és que més... A més, considero, jo crec, que els homes són més sentimentals i més emocionals que les dones. I les dones són més enraonades i més pràctiques. De manera que la literatura sentimental, clar, l'expliquen els homes perquè són els que escriuen.
Però penseu que si en les condicions econòmiques i socials en el món en el que vivim fossin una mica més igualitàries, aquesta manca de dones que es dediquen a literatura es podria d'alguna manera pal·liar? És a dir, potser l'entrebanc que suposen les condicions materials fa que diguin, dedicar-se a això és costós, arribar a algun lloc,
guanyar-se la vida... És que aquí hi ha un problema de tradicions. Uh-huh. Sí, si la tradició, si aquesta societat, la tradició és que un senyor ha de demostrar el que sap fins a 10 i una dona ha de demostrar en el mateix camp el que sap fins a 15, aquí hi ha un problema. De la banda que encara no ha entès com van les coses. Ah. I aquesta és una feina que sí que falta per fer. No, només estic parlant de diners i de sous igualitaris, que és un... jo no tinc aquest problema, eh? En el meu món això no passa.
No hi ha, editorial, no hi ha diferència.
En absolut. Tu t'encarreguen una feina i s'acaba la història. I es paga tothom igual, eh? Però hi ha mons en què sí. De manera que aquí hi ha un problema de visió. Hi ha algú que encara en queden molts i moltes, perquè no és un problema dels homes, eh? Jo tinc 2 fills homes, i això no els he ensenyat, jo, aquestes coses.
És que és un problema de la societat.
És un problema social.
És una societat patriarcal que està enfocada des d'aquest punt de vista. Home, que ahir me n'hagués entrat jo que les senyores de l'Aràbia Saudita encara no podien conduir i els hi han donat permís, jo em quedo a quadros. Perquè... Què és això?
Sí. Perdona, sí, i el que segueix... Sí. Llavors resulta que tenen que anar acompanyades, perquè resulta que al mitjà no poden anar soles.
Clar, però aquesta és la meitat de la societat de l'Aràbia Saudita i sí que elles han fet algunes coses, però clar, deu ser que la religió marca molt, deu ser que la tradició marca molt. La nostra tradició és diferent de la seva. Jo no puc pretendre que l'Aràbia Saudita sigui un país democràtic com el meu, perquè la història d'aquest país... és diferent de la del meu. per arribar fins aquí i estar nosaltres cinc aquí parlant, hi ha hagut d'haver la Revolució Francesa, les internacionals obreres, dues guerres mundials, les sufragistes angleses... I llavors hem arribat fins aquí i podem dir aquestes coses. Hi ha països que això no ha passat. De manera que no poden arribar a les mateixes conclusions perquè estan en un altre moment històric o han viscut una història paral·lela a la nostra. M'esvera, això, de l'Aràbia Saudita, però, per altra banda, ho entenc, perquè aquestes dones que s'han anat manifestant, pobretes, allà tapades amb el vel negre i tot, però, clar, és que elles no han viscut tot el que hem viscut nosaltres. De manera que no poden arribar a les mateixes conclusions ni a la mateixa velocitat, a res.
De tota manera, penseu que és una situació de continu que va millorant? Perquè abans has parlat de que des del punt de vista històric, l'època romana, l'època antiga, hi havia moments com més lluminosos que d'altres que han vingut després. És a dir, que això més que un continu que va millorant amb el pas del temps, és una mena de sotregada constant, ara tiro endavant, ara tiro enrere.
La meva impressió és que sí. El que passa que ara no crec que ara tires enrere, en el nostre món. Sempre parlo del nostre món, que és el meu, que és el que conec una mica. Ara no, perquè és que ara no et deixes prendre el pèl. O sigui, ara no. És que elles, aviam, si a tu venen al teu poble i les acusen a totes de bruixes i les van a penjar, saps què vull dir-te? Clar, vull dir, clar, ja, aviam, el poder el té la informació. I si les persones no estan informades, no saben què els va passar. Creuen tot el que els diuen.
Clar, la informació, la formació, que des de les escoles, l'educació, i hi ha molts països que no ho tenen. Aquí, per sort, cada vegada anem a més, l'educació està millorant, l'ensenyament, per tant, doncs les dones no tenen por a escriure, a les facultats de periodisme cada vegada hi ha més dones, tot el que és l'Ateneu Barcelonès, les classes d'escriptura pràcticament són dones, per tant... Sí que anem endavant.
Sembla que la cosa, com a mínim en aquest temps, ha anat endavant. Sí, Mercè.
Jo crec que és que la literatura arriba a un punt que les el que no es pot fer és etiquetar-les. Aquest és el problema.
Sí.
No es pot etiquetar. Quan comencem a no etiquetar, aquí aquesta xerradeta que fem, que a més és magnífica, a més jo per mi, jo ja me poso flors, no sé què diran els oients, però escolti, miri, jo m'ho passo molt bé. Doncs escolti'm.
Ells també s'ho passen bé.
No m'imagino. Però el dia que no etiquetem, escolta, ara mateix, el teu llibre de barcelonines, sí. Trobo que tindria que ser obligatori a les escoles.
El de la tauleta de nens.
Sí, que s'entendrin els nens.
Només són històries, eh?
I verídiques, a més.
Sí.
Oh!
Però només són històries.
Bueno.
O sigui, no és un assaig sobre res. No és una anàlisi de res. Són històries, però sí que et deixen seguir un camí.
Però d'aquí no res, que recordeu, que el dia 17 és el dia de la dona escriptora.
Sí.
Bueno, ens ho fem venir bé per acabar, a més, el programa, perquè hem arribat al final. Ha estat un plaer amb Núria, la resta de la companyia. Ha estat fantàstic. Els nostres oients deuen estar molt contents.
Se'ns ha fet curt,
Hem arribat al final i fins aquí, doncs, el Plusvàlua Dones d'avui. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i que us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem dijous vinent a les 9 del matí. Aquí, a Ràdio Estel, recordeu el Plusvàlua Dones.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música. A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Es formen la World Doctors Orchestra i per primer cop tocaran a Catalunya. Diumenge 8 d'octubre a 8:45 de la tarda a l'Auditori de Barcelona, un programa de luxe amb obres de Cervelló, Brahms i Schumann i la col·laboració especial del violoncel·lista Lluís Claret. Els beneficis es destinaran a la lluita contra el càncer. Entrades a la venda a auditori.cat.
No deixis passar aquest esdeveniment tan especial i col·labora contra el càncer. El 8 d'octubre, la World Doctors Orchestra per primer cop al nostre país. No t'ho perdis.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat.